tot costa.
Amb la Lliga de Futbol Sala, el bagatge de la temporada de les seccions professionals blaugranes queden 3 títols estatals de 5 possibles. 4 de 6 si hi afegim el del primer equip de futbol. A l'hoquei i sobretot al bàsquet tocarà reconstruir amb criteri per tornar a ser, ni que sigui de prop, competitius, però en temps de tisorades el balanç tampoc està malament.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 26 de juny de 2026, el penúltim dia de la fase, de la primera fase del Mundial. Sònia Gelmà, Guadalajara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un dia que ens porta, encara que sigui ben entrada la matinada, aquest Espanya-Uruguai del qual ara parlarem, eh?
Exactament, aquí són les 11 del matí, m'he vingut fins al Fan Festival, que hi ha al centre de Guadalajara, el que passa que, clar, encara ni l'han obert. A veure si aquí una estona ho podem connectar amb imatge i tot.
No han arribat els mariachis, encara?
Fins als mariachis van arribar ahir, i sé que et va fer il·lusió, no. I bàsicament et van dedicar al Guadalajara a tu,
una versió
a la
més
Casa
lenta.
Espanya, hi va haver una inauguració.
A mi m'agrada una versió més moguda que la que ens has passat, però...
Sí, sí, clar, no els vaig poder demanar la versió exacta que tu volies de Guadalajara, però en tot cas els mariachis ja han fet presència aquí a Guadalajara, i deia que, clar, fins les 6 de la tarda d'aquí, que són les vostres 2 de la matinada, no hi ha el partit, encara hi ha poc ambient, tot i que, per exemple, ara fa un parell de dies veiem tot el centre impregnat de samarretes de Mèxic, era el dia que jugava la selecció anfitriona. Avui en continuen havent-hi, però potser no tantes, i n'hem vist unes quantes més de la selecció espanyola i d'Uruguai, que són les 2 seleccions que s'enfronten aquesta nit.
Després parlarem d'aquest Espanya-Uruguai. Ara és moment d'obrir la gent de mundialista.
El Mundial al tot costa. Resultats.
Grup D. Turquia 3, Estats Units 2, Paraguai 0, Austràlia 0. Turquia marxa del Mundial matant. Estats Units, tot i la derrota, passa com a primera. Aire reivindicatiu de Pochettino a la sala de premsa quan veure que hi havia moltes preguntes sobre la derrota. Va recordar que ells ja estaven classificats. Ara Estats Units jugaran contra Bòsnia els 700. Austràlia passa com a segona. Paraguai queda amb 4 punts i un menys 2 en diferència de gols com a tercera. Aquí va haver una mica de por per part de tots dos i van assegurar que amb aquest empat probablement tots dos passarien.
Avui el Ricard Torquemada ens parlarà dels joves australians. Grup E.
El grup E, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2 i Equador 2, Alemanya 1. L'Equador havia perdut amb Costa d'Ivori i no havia passat de l'empat en Curaçao, i quan ja es veia fora del Mundial, ahir va ser capaç de guanyar Alemanya. Ara queden com a tercers amb 4 punts i 0 de gol a veraix, amb opcions. Per tant, Alemanya queda primera, Costa d'Ivori segona.
I Becachese, o Becachese, com es pronunci, també traiem pit després d'haver estat durament criticat el seleccionador equatorià durant aquesta primera fase.
Hi ha el grup personatge i amic de Torquemada.
Sí, sí, sí.
Després li pots preguntar també.
Ara li preguntaré. El grup F.
Japó 1, Suècia 1, Tunísia 1, Països Baixos 3. Països Baixos passa com a primera i jugarà contra el Marroc, el Japó com a segona i s'enfrontarà al Brasil. Suècia queda tercera amb 4 punts, encara amb opcions.
Aquest Brasil-Japó, si no em falla la memòria, és dilluns a les 7, en horari tot costa, ens l'han posat perfecte. Després saludarem la Natàlia Arroyo, la nostra firma d'avui, per preguntar-li quantes opcions veu el Japó de donar la sorpresa davant el Brasil.
Agenda.
Les franges d'avui són les 9 del vespre, les 2 de la matinada i les 5 de la matinada. A les 9, el grup I, Noruega-França, Holland contra Mbappé, i Senegal-Iraq. França i Noruega juguen el primer lloc del grup. L'empat afavoreix els francesos. Senegal, sense puntuar, té difícil per entrar com a tercera, hauria de golejar, i tot i així es veuria. A les 2 de la matinada del grup d'Espanya, Uruguai, Espanya, Cap Verd, Aràbia Saudita. Ja sabeu que Espanya lidera aquest grup amb 4 punts. Uruguai i Cap Verd en tenen 2 i Aràbia Saudita en té 1. A Espanya li serveix l'empat per acabar primera de grup. En canvi, una derrota dels de Luis de la Fuente els deixaria segons o fins i tot tercers si Cap Verd guanya el seu partit contra l'Aràbia Saudita. I el torn de les 5 de la matinada, que aquest és el que difícilment arribarà a Escosta, hi ha l'Egipte, Iran i el Nova Zelanda, Bèlgica. Home, realment el grup potser és per descansar durant la nit i ja l'endemà veure els resums. Sí. Egipte té 4 punts, l'Iran i Bèlgica en tenen 2 i Nova Zelanda última amb 1 punt.
Pel que els he vist, especialment Bèlgica i Egipte, si d'aquest grup no passés ningú a setzens, no els trobaria a faltar absolutament ningú.
El protagonista.
Marcelo Bielsa, perquè el seleccionador de l'Uruguai es juga avui al càrrec i té tot un país pendent. De fet, segons diverses informacions, hi ha un bon sideral al vestidor, amb els jugadors qüestionant-li el ritme dels entrenaments i fins i tot el culpen d'algunes lesions. La tàctica del partit contra Espanya tampoc els acaba de convèncer. Ells voldrien jugar en bloc baix i sortir a la contra. Bielsa es manté ferm en fer l'home a home a tot el camp, mira de robar-li la pilota a la selecció espanyola. A les 2 ho veurem, qui guanya finalment. Per cert, que entre els rebels hi hauria Fede Valverde, que li poden preguntar a Xavi Alonso per ell.
Sí, sí, realment anava a dir això, que en aquest comitè d'empresa, per dir-ho d'alguna manera uruguaià, hi havia Valverde, que ja se'n va carregar un i ara ho intenta amb el segon aquesta temporada. No està malament carregar-te dos entrenadors en una temporada.
La notícia.
Doncs ho hem anat comentant, 3 setzents de final ja definits, el Brasil-Japó, encara sense Rafinha, el Països Baixos-Marroc, també un interessant enfrontament amb Frenkie de Jong i Koeman, pels primers, Saibari, nascut a Terrassa com una de les figures destacades i en aquesta selecció del Marroc també està tothom molt pendent de Boadi. I, finalment, l'Estats Units-Bòsnia, que d'aquests 3 enfrontaments potser és el menys atractiu, però que en tot cas afecta la selecció, una de les seleccions anfitriones.
Sí, però vaja, de 3, 2 ja són partits amb cara i ulls, que ja és molt més del que hem vist en aquesta primera fase.
La veu del dia.
Ecuador está consiguiendo la clasificación, esta que había sido cuesta arriba, por todo lo que se ha dicho. Nos gusta venir de abajo y sabemos cómo levantarnos. Por todos estos ecuatorianos que han llegado de todas partes, de Ecuador, del mundo, pero sobre todo de acá, de Estados Unidos. El balón es de Pervis, la está jugando ahora con Gonzalo y el balón se pierde fuera. Nuevo lateral, preparo, ganó el sí. Corazones ecuatorianos que han representado a los 18 millones y los de la cancha. Era imposible irse tan temprano con este equipo. ¡Ganó Ecuador! ¡Vaya! ¡Espectacular!
És la veu del dia, és l'emoció dels companys de la televisió d'Amazones. És el moment en què xiulen el final i l'Equador ha guanyat Alemanya gràcies a un gol de Gonzalo Plata, un gol que probablement els permetrà passar com a tercers i, a més, evita que la polèmica sigui més gran del que va suposar el primer gol de Sané pels alemanys, un gol precedit per una, sembla evident, falta per joc perillós que ni l'àrbitre ni el VAR van veure.
L'altre dia li preguntàvem al Fàbregas si el nivell de l'arbitratge del Mundial el convencia. A mi em semblava que sí, a ell que no, i bé, en accions com aquestes, la veritat és que grinyolen un palet.
L'anècdota.
I aquí m'ha cridat l'atenció un article d'opinió de la seleccionadora nord-americana Emma Hayes al The Guardian, un article on assegura estar, com la majoria, en contra de les pauses d'hidratació, però on també confessa que són molt útils pels entrenadors. I he pensat en les pauses d'hidratació que es prenia ella fent caure les seves porteres per poder fer temps morts. Però és que el sumum del cinisme és que la mateixa Hayes en aquest article felicita la FIFA per les noves regles que ajuden a agilitzar el joc i diu que la FIFA està prenent bones decisions amb noves normes com, per exemple, la dona la benvinguda a la normativa per evitar que es doni informació tàctica als futbolistes quan es lesiona el porter o, en el seu cas, la portera. Han prohibit que els jugadors s'acostin a la banda, resulta increïble, però cert, els temps morts que la Champions femenina havien batejat com temps Hayes són història i ella fa veure que no anaven amb ella.
Molt bé, a veure què tarden en donar-li el The Best com a premi a la seva innovació soterrània.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Avui el Ricard ve a parlar-nos, això és per Pagès Premium, el Tot Costa d'avui, els joves australians. Jo admeto que no he vist cap partit d'Austràlia, el Ricard sí, però abans, Ricard, per suggeriment de la Sònia,
sí.
Becachese. Becachese és que...
Ho dius perfecte.
Becachese. Què?
Sí. Home, molt content per Becachese, però sobretot parlar, perquè era un pèl injust el que li passava a l'Equador. No? S'havia encallat contra la Costa d'Ivori, va fer tres pals, després va ensopegar clarament contra qui va ser, contra Curaçao, no? Que van empatar
sí,
0.
Sí, sí.
Després va tenir moltes oportunitats.
De fet, ell avui deia que ell no va menys tenir Curaçao, però que tampoc se sentia menys que Alemanya quan tothom donava per perdut aquest últim partit, com vulguem dir, m'heu matat abans d'hora.
Sí, i crec que ahir vam veure un gran partit, una gran actuació i que reconcilia la selecció de l'Equador amb el futbol, que després de fer unes grans eliminatòries, i bé, Becachés està molt content.
Ui, hem perdut la comunicació, ja anava molt justeta. De seguida recuperarem el Ricard Torquemada, mentre el recuperem en condicions bones. Joan Fitó, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Amb el Fitó repassarem la resta d'actualitat esportiva del dia. Joan, què ens expliques?
Doncs que els equips catalans van definint les seves pretemporades. A primera, l'Espanyol ha confirmat que s'enfrontarà al Sabadell el dia 25 de juliol. Els atlequinats, a més, també han confirmat de moment un segon amistós, el 18 del mateix mes contra el Castelló, també a segona. El Girona jugarà contra l'Olot el dia 22 i contra el Castelló el dia 29. Els gironins arrencaran el dia 8 de juliol la pretemporada, l'1 d'agost, Platfort, partit de preparació amistós contra l'Arsenal en el marc del Trofeu Costa Brava.
Sí, estan d'oferta els finalistes de la Champions, perquè avui he sentit que el Mallorca juga contra el PSG al Ciutat de Mallorca. Déu-n'hi-do quins superamistosos, tant pel Girona com pel Mallorca.
Per cert, avui Rubén Blanco, porter que va arribar a Girona per substituir Marc-André Ter Stegen, ha anunciat que marxa a la Lliga Japonesa.
Que vagi bé.
En bàsquet, a la Lliga CB, un altre que marxa, s'ha confirmat la sortida de Cameron Hunt del Joventut. Hunt, màxim anotador i un dels referents del conjunt verd i negre aquesta temporada, marxa a l'Unicaja de Màlaga. Els andalusos han pagat la clàusula de rescisió.
Una pèrdua sensible del que ha estat un dels millors, amb permís de Ricky Rubio, jugador de la penya aquesta temporada.
També en bàsquet, el Quitzenàs Manresa renova el base badaloní Ferran Bases per dues temporades més i el Força Lleida ha fet oficial que Miquel Sanz continuarà fins al 2028. Per cert, un apunt més de bàsquet. Avui s'ha fet oficial que el Besiktas disputarà l'Eurolliga la temporada vinent. El conjunt turc hi accedeix al lloc del Mònaco amb problemes econòmics i que passa a jugar ara l'Eurocup. La resta, mateixos 19 equips que la temporada passada.
A poc a poc els equips turcs es van fent forat. Ja teníem el Fenerbahçe, l'Efes i ningú més.
I
el Besiktas serà el tercer en substitució del Mònaco, que al final de temporada ha estat una mica a casa de barrets.
En futbol sala, el Barça es va proclamar ahir campió de la Lliga 3 temporades després, va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga en el quart partit de la final i va posar el 3-1 definitiu a la sèrie. En motos, pendents de l'estat de salut d'Àlex Márquez, que ha patit una forta caiguda durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, l'Àlex no té fractura, només un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç. A més, ha acabat desè la sessió i ha superat el tall. El seu germà Marc ha acabat sisè, també ha superat el tall. Marco Bezzecchi, amb l'Aprilia, ha estat el més ràpid. Aquest Gran Premi dels Països Baixos coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha dominat el primer dia davant d'Òscar Piastri i Lando Norris. En handbol, avui s'ha sortejat la fase de grups de la Champions de la temporada vinent. Jugarà el Barça contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Horus danès, una Lliga de Campions que estrena nou format, passa de 16 a 24 equips i la primera jornada es disputarà entre el 9 i el 10 de setembre. Per cert, Emil Nielsen, el porter del Barça, ha estat nomenat millor jugador de l'última Champions. El jugador danès deixarà aquest estiu al Barça per jugar al vespre.
Segurament una designació merescuda i que encara fa més dolorosa la sortida del que ha estat excepcional porter del Barça en les últimes temporades.
I encara una de tenis, perquè aquest matí s'han sortejat els quadres masculins i femenins del torneig de tenis de Wimbledon, que començarà dilluns, ho farà sense Carlos Alcaraz, encara lesionat. Sinner i Zverev seran els caps de sèrie al quadre masculí. En el femení no hi serà la blanenca Marina Bassols, després de quedar ahir eliminada, però hi destaca la participació de Serena Williams, que torna a competir als 44 anys. La nord-americana jugarà contra l'australiana de 20 anys, Maya Join, a la primera ronda. A més, Serena també jugarà al quadre de dobles fent parella amb la seva germana Venus.
A veure com li va el revival a Serena. Normalment no acostumen a sortir bé, però, escolta, s'ha guanyat el dret a fer exactament el que li roti sobre una pista de tennis, la tenista més llorejada de la història. Joan, ja que hi som, avui tenim una pregunta per la nostra audiència que té a veure amb el Mundial.
Amb el Mundial i amb resposta oberta, la primera fase d'aquest Mundial està a punt d'acabar. Quina selecció us ha agradat més fins ara? Com deia, resposta oberta.
Després, amb la Sònia Oleart, repassarem els vostres missatges, les vostres idees al Twitter i a l'Instagram del Tot Costa. Crec que hem recuperat el Ricard Torquemada. Hola, Ricard.
Què ha descobert el Torquemada?
Ara, espera. Què ha descobert el Torquemada? Ricard, ets per aquí, eh?
Sí, em sents bé ara?
De moment, sí.
Doncs provem.
Vinga, provem-ho. Has desaparegut mentre parlaves de Becacese i que havia estat maltractat.
Bé, que és lògic, perquè aquests mundials es viuen amb aquesta radicalitat, però que havia posat les coses al lloc, que és una selecció potent, una selecció atractiva, i que atenció als encreuaments, que no pugui donar alguna sorpresa, perquè han recuperat emocionalment un equip que jo crec que té moltes coses positives que poden sumar-se en aquest campionat.
Val, això pel
ell que... està content.
Home, és per estar-ho, estava en una situació molt compromesa i guanyen a Alemanya, que és una victòria de prestigi. De moment passa a la següent fase i a veure fins on arriba.
Havíem fet millor joc que resultat, Jordi, i al final el futbol acaba posant-te al lloc.
Ara que hi penso, quan dius ell està content, interpreto que hi ha permanent contacte amb la concentració equatoriana.
No, permanent no, però ahir vaig poder fer una incursió a la selecció equatoriana.
Molt bé.
L'alegria ja saps que confon les emocions.
Molt bé. Això pel que fa a l'Equador, avui però el Ricard venia a parlar-nos d'Austràlia i dels seus valors emergents.
Sí, perquè m'ha cridat molt l'atenció la selecció de Toni Popovich, que, com deies, jo tampoc la coneixia, i aquests campionats serveixen per veure futbolistes que no saps que existeixen, per dir-ho d'una manera. Ha anat rejuvenint l'11 titular fins al punt que ahir, en el partit contra el Paraguai, hi havia 6 sub-23. I estem parlant de 6 jugadors que, si els noms de Beach, Harrington, Bosch, Volpato, Irancunda o Chirkati, no sé si te'n són algun d'ells.
No, m'ha agradat Volpato, però no...
Volpato, doncs pues mira, Volpato té una història, perquè Volpato apareix i s'estrena amb l'Austràlia perquè ell jugava amb les inferiors d'Itàlia. Ell és australià, però d'avis italians, i ha fet el pas que no va voler fer el 2022 de jugar amb la selecció australiana. Mira, Volpato és un jugador dels que més criden l'atenció. Ja havia tingut minuts, ahir va ser titular, un esquerra molt fi... un mitja punta clàssic que a Austràlia li dona molta vida de mig camp cap endavant. I després et vull destacar Harrington, que va ser el debutant ahir, 18 anys, un centre a l'esquerra altíssim, amb molt bona sortida de
l'esquerra, apunteu.
Sí, sí, sí. Bé, és que avui he recuperat a Maroteques Blaurana de fa uns dies que el Barça el seguia.
Ah, I val la pena? Hi ha motius pel seguiment?
La veritat és que té 18 anys, fa molt bona pinta, se'l veu tendre encara. És a dir, no és un prematur com Cubarsí, seria més o menys de la seva edat, una miqueta més petit, se'l veu encara tendre, jugar a Colorado Rapids, és a dir, no ha tingut encara cap experiència europea, però és una central esquerrà, molt bona sortida de pilota, fa servir també la cama dreta, s'orienta molt bé a la sortida, i va estar tímid, perquè no va prendre decisions, diríem, molt profundes en atac, però en canvi defensivament es va comportar. Té bona planta i bé, com per fixar-s'hi, crec que encara ha de fer camí, diríem, però és un jugador que també em va cridar l'atenció. I un altre que em va cridar l'atenció és un jugador del Feyenoord de 23 anys que es diu Bosch, carriler de banda esquerra, molt potent. Em recorda un Gareth Bale...
Caram.
Diríem que menor, no?, perquè ens entenguem.
Home, clar, és que si fos un Gareth Bale major, segurament estaria jugant en un gran, no?
Bé,
estaria
té 23
jugant a Madrid,
anyets,
per exemple.
Té 23 anyets, però ja juga a Europa i aquest ha estat titular als tres partits. I un futbolista de molta potència, amb criteri en pilota, que troba profunditat. Li agrada molt jugar amb carril, amb tres centrals, perquè veig més un carriler que no pas un lateral... en línia de 4. Bé, noms interessants, i te'n sumo d'altres que no entrarem, o Conente en un mig centre, el porter Beach, que juga per Ryan, i ja sabem el que significa Ryan per la selecció australiana, mm-hmm. Una llegenda de la porteria, el porter del Llevant, i Iran Kunda, el davanter, que també ha sonat molt perquè va començar amb un gol, una bala, un jugador rapidíssim, elèctric, que ha jugat al Watford, ho ha fet molt bé a Championship aquest any, que té només 20 anys. Estem parlant de jugadors joveníssims en una selecció australiana que fa bona pinta, competeix molt bé i no crec que tingui una carrera llarga al Mundial, però és un rival que no és fàcil de sotmetre, que et desafia, que és rebel i que encara ens donarà segurament un partit més com a mínim al Mundial.
Doncs no us demanaré que recordeu els seus noms, com el famós anunci, però si algun dia, fitxem un australià, probablement l'haureu sentit abans aquí el que ha descobert el Ricard Torquemada de la selecció australiana. Ricard, abraçada, gràcies.
Gràcies a tu, Déu.
I amb la repassada al diari del Mundial i també la resta de l'actualitat esportiva del dia, recordar-vos que això és el Tot Costa, que això és la sintonia de Catalunya Ràdio i que hi serem fins les 9.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la companyia del senyor i Torracollons, oficial del programa, Oriol Domènech. Hola, Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Tot en ordre?
Tot en ordre.
La companyia de la senyora i no menys Torracollons, Laia Tudel. Hola, Laia, bona tarda.
Bona tarda.
No, el Ferran és bon tio. I també la companyia del Ferran Correas. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això de tot en ordre, al Miguel Rico no li agrada que diguis tot en ordre.
Tot bé, tot en ordre.
Perquè és bastant Torracollons, també.
No, la setmana, ara que l'Oriol farà un petit parèntesi de Torracollons, crec que anomenarem Torracollons provisional.
Farà perfecte.
Sobretot amb l'aire, no?
Per exemple, sí, ui, es va enfadar moltíssim. Però, en canvi, el Ferran avui està encantat de la vida. Vinga, va, que tenim una feina de por, de seguida la tutoria, però abans. Avui és un dia trist per la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio perquè ens ha deixat qui en va formar part durant més de dues dècades. Va ser el primer home de motor d'aquesta casa... és el Martí Trilla, i com us deia, avui ens ha deixat. Després el recordarem amb l'actual home motor de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, el Damià Aguilar, però volia recordar-lo amb un episodi del Martí Trilla que explicava el programa El Visitant fa alguns anys, com va ser el seu aterratge en el món del motor i a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio.
L'any 86 vam entrar aquí, finals 86, i de cop i volta recordo que a finals de l'any, mitjans de l'any 87, em va venir el Lluís Canú, que llavors era el cap d'esports, i em va fer una pregunta que em sembla que és la resposta més ràpida que he donat a la meva vida. Diu: Martí, t'agradaria anar al Dakar? I jo la resposta, no vaig pensar ni mig segon, em sembla que és la resposta més ràpida, vaig dir sí, i no sabia on anava ja, de veritat.
Per què ho dius? Que no sabies on anaves al desert, anaves, no, Martí?
Perquè em va dir que ens havíem de trobar amb el Josep Cuní, que llavors era el cap de programes de la ràdio, que ens havíem de trobar a la tarda. I jo no vaig dinar aquell dia, no vaig dinar. Potser una mica amb perdó, entre cometes, de l'ocolloner que estava, de la meva resposta que havia donat.
El Martí Trilla, geni i figura, i els que hem estat abans que treballadors d'aquesta casa, oients de Catalunya Ràdio, sempre el recordarem com el primer senyor de cara aquí a la sintonia de la Ràdio Nacional i més esportiva de Catalunya. Descansi en pau el Martí Trilla i una versada enorme a tota la seva família i amics. I recordat el Martí, reprenem el fil del programa d'avui i com que és divendres, toca la primera tutopista.
La tutoria, pista número 1.
El nostre personatge d'avui, encara ara, és un dels màxims golejadors del seu país. Qui és?
Avui busquem un futbolista, vaja, un futbolista, no sé si un futbolista, busquem en tot cas un esportista, ni un partit ni un equip. Un esportista que encara ara és un dels màxims golejadors del seu país.
El Bernat podria dir que pot ser Messi.
Pot ser Messi, avui efectivament pot ser Messi. Després, més tutopistes i segurament anirem afinant el dictamen final. Atenció, que avui és penúltima tutoria de la temporada. Setmana vinent, gran final, ja amb la presència del campió vigent, Bernat Soler. No, el campió vigent ets tu?
Ah. Vam empatar la temporada.
Ah, doncs amb els vicecampions de la temporada, vicecampions de la temporada passada aquí de cos present. Abans, però, falta la d'avui i ara entrarem en matèria.
Tot costa una dècada.
Capitana Alexia Putellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Ha dormit algú a l'avió de tornada de Göteborg?
Algunes sí, algunes es van quedar fregides de la tensió acumulada, però la gran majoria no hem dormit res a l'avió.
En quin moment has processat, has dit, som campiones d'Europa?
No, encara no ho he fet. No, o sigui, és que hem guanyat un partit molt important, però encara no he processat que som campiones. Encara no.
Tot costa una dècada.
Alexia Putellas, protagonista indiscutible d'aquests 10 anys de Tot Costa, que fa la sensació que en l'onzena temporada del programa jugarà a Londres, però això es farà oficial, s'entén, d'aquí alguns dies. Ara sí, entrem en matèria.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Guadalajara, Guadalajara!
Ara, ara, ara. Jo, Salva, crec que hauríem de canviar la cançó de la Shakira per aquesta. Perquè fa més mundial, això, que el Die, Die, We Go...
No. No, no fa més mundial. A tu t'apassiona aquesta cançó, et motiva, és, jo crec que una de les principals motivacions del programa des de que la Sònia està a Guadalajara és que s'emeti aquesta cançó. És que és el que més l'il·lusiona, o de les coses que més l'il·lusiona.
He hagut d'anar a buscar mariachis per tot Guadalajara, Laia, per trobar aquestes imatges. I a sobre no li ha acabat d'agradar la versió que li va encantar.
No,
perquè mira que els vaig dir, canteu-me una pel Jordi Costa, sisplau.
Aquesta del Salva Pou és més...
Més autèntica.
Més mogudeta. Bé, en fi, Guadalajara és on es jugarà. Mira, ara, ui, ara, si ens esteu veient
sí,
per l'Esport 3, ara ja tenim la Sònia. Què és això, la FanFest, eh?
Això és, això és la... Sí, és la FIFA FanFest, està aquí al darrere, que encara no està oberta, i això és la Catedral de Guadalajara, a la Plaça de la Liberación, que és bastant al centre de Guadalajara, i on es fa aquest festival pels aficionats, que ja et dic, és que queden moltes hores pel partit i encara no l'han obert.
Molt bé, doncs la Sònia, que està visitant el centre de Guadalajara, d'aquí unes hores, concretament a les dues, serà a l'estadi per veure aquest Espanya-Uruguai, que ja ho apuntaves a l'inici. Sí, arriba per una banda amb la necessitat d'Espanya de no equivocar-se i garantir el primer lloc de grup per no complicar-se la vida en el quadre que queda de Mundial, i per l'altra el supermal rotllo que emana de la concentració uruguaiana.
Sí, per part d'Espanya et diré més. És que pràcticament no hi ha dubtes a l'11 de Luis de la Fuente. Potser es guarda una sorpreseta d'última hora, però la idea que té és repetir l'11 que va guanyar l'Aràbia Saudita i que va tornar la calma i la tranquil·litat a la concentració. Òbviament amb la Minya amb el titular. Va introduir 4 canvis en aquell 11 i veurem si, ja et dic, potser varia una peça, però bàsicament repetiria amb Unai Simón a la porteria, defensa per Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, mig del camp amb Rodri i Pedri i Olmo al davant de la mitja punta. Això li permet a Pedri jugar una mica més endarrerit i estar més còmode. I al davant, Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Ja et dic, pot haver un canvi. El mitja punta, pot ser Olmo passi a l'esquerra i aleshores puguis introduir una altra mitja punta, però en fi, en principi repetiria bastant l'11 que va jugar contra l'Aràbia Saudita. I per Uruguai és tot el contrari, perquè arriben amb només 2 punts, obligats a guanyar si volen estar continuant aquest Mundial. I amb tot el sideral que parlàvem abans del vestidor, no acaben d'estar amb el seu seleccionador.
No, la veritat és que, vaja, no diré que és un motí això que ens explicaves abans, sinó una reunió, però, vaja, un cel mal rotllo.
Quan et reuneixes amb el teu seleccionador per dir-li no ens agraden els entrenaments, que són massa intensos, i mira, s'està lesionant gent, i no ens agrada com planteges els partits, home...
Ara, la represàlia... diria que he llegit que la resposta de Bielsa van ser 48 minuts de monòleg.
De reunió.
Home, és que arrisques, sí, sí. Arrisques. Si li planteges un motí a Bielsa, tens el risc jo, que la resposta sigui
jo
aquesta.
Jo us haig de dir que entre... Bielsa té les seves coses, és un personatge singular i a vegades àspera. Entre Bielsa i Valverde, sempre l'equip de Bielsa. Vull dir
que Valverde està a totes les
guerres. Sí, sí, és increïble.
Amb Baena, ara amb Bielsa...
Per cert, ara que dius Baena...
Està tot arreu.
L'últim cop que es van trobar, diria que va ser aquell derbi que el van expulsar.
Va ser expulsat Valverde.
A veure si avui estan més tranquils, sobretot Valverde.
De fet, aquesta setmana a Baena l'entrevistaven a la cadena Copa i li preguntaven per aquella jugada, si creia que tenia comptes pendents, i ell deia que no podia ficar-se en el cap de Valverde, però que per com havia anat ell creia que sí, que no havia passat full del seu enfrontament Valverde.
A l'Uruguai, encara sense De Arrascaeta, que jo crec que és el jugador amb més talent que tenen del mig del camp en endavant i que crec que encara no ha pogut debutar en aquest Mundial, i entenc, Sònia, que sense Araujo.
Sí, en principi Araujo, tot i que ell es veia per estar al partit, Bielsa no el veu. I, per tant, vaja, les cròniques dels companys uruguaians donen per fet que Araujo no jugarà aquest partit, i és que el mateix Bielsa ho va dir. Per tant, en principi, Araujo, de moment, encara no podrà jugar als seus companys.
Tot plegat va començar ja d'una manera estranya, amb aquella lesió d'Araujo, amb aquell viatge que va haver de tornar aquí a Madrid. El germà ja va avisar, que alguna cosa a la concentració de l'Uruguai no anava del tot fina, amb aquell missatge de culpant Bielsa que es lesionés. Vaja,
Bé, el germà l'acusava del que es queixen ara, que és d'entrenaments massa carregats per un Mundial. Però
és que per una mica per aquí, per les lesions aquestes que han tingut, Bielsa va dir que se sentia responsable d'aquesta lesió, i és veritat que ho va fer genèric, que ells se senten responsables de totes les lesions dels seus futbolistes, i en aquest cas concret de la d'Araujo també.
Bé, avui Espanya amb un empat en fa prou per ser primera de grup i anar a parar a una banda de quadra en teoria molt benèvola. Ningú contempla que Espanya s'equivoqui avui contra Uruguai, tenint en compte què és Espanya i com està Uruguai, no? O sí?
Home, no, jo crec que no. Jo crec que Espanya, després d'un primer partit de Salvador, sí que és cert que el segon va estar bé, va tocar les coses que jo crec que tothom des de fora veia que s'havien de tocar.
Sí, però no deixa de ser Aràbia Saudita, i et queda el dubte de... A veure...
Ja, és que jo crec, per exemple, que Aràbia Saudita és millor selecció que Cap Verd. Es veurà avui, avui ho veurem a les dues, però jo crec que és millor Aràbia Saudita.
Jo tinc la sensació contrària, mira què et dic.
Avui, després a les 4 ja t'ho diré.
Sí.
No, llavors...
Tu ets el que veuràs l'Aràbia Saudita.
No, veurem.
No, diu al final de l'Espanya-Uruguai.
Però veuré el resultat, això sí que ho sabré. No, però que el que vull dir és que... Sí que sé que De La Fuente va tocar coses que tothom veia que s'havien de tocar, com que Pedri jugués a la base de la jugada i Olmo a la mitja punta, com Gavi a mi m'agrada molt, però no seria la seva millor posició la de jugar com a la banda esquerra. Crec que li va sortir molt bé també Pedro Porro, perquè es va entendre molt bé amb Lamine, i evidentment va jugar Lamine, que és el jugador diferencial. Ara repetirà equip, és favorita. Ara bé, és cert que Uruguai, sent Uruguai, per ells és la vida o mort.
Sí, sí. Aquest I, és el, una mica el clar, perill. Sí,
i,
sí.
Clar, és que Espanya, si perd, depèn del que passi a l'altre partit, pot quedar tercera.
Sí, sí.
I tot i que potser és millor que quedi tercera que segona, si mires els quadres.
Sí, el que és indiscutiblement millor... No em sé el quadre de memòria, però en el quadre de primera hi ha moltes posicions encara per definir, però crec que fins a quarts no li tocaria res potent,
Sí, Portugal està pel camí, podria ser, Portugal.
Sí, però jo crec que era més aviat lluny, vull dir, per descomptat, ni setzents ni vuitens.
Si no, Portugal, no? Colòmbia. Una de les dues et caurà per allà.
Ja, home, però sí. Colòmbia, que és una molt bona selecció, en el context d'un Mundial no és un rival per dir, hosti, quin rival més complicat. Vull dir que no és ni França ni Portugal.
Evidentment.
Doncs... Si quedes segona, el que tens clar és que te'n vas amb Argentina. Ah,
això sí. Que molaria, no saps com, és a dir, jo no sé quina combinació ens cal perquè Espanya acabi segona, però vaja, jo...
I potser aquí a Barcelona hi ha algú que ho desitja, no? Perquè, potser,
un enfrontament Espanya-Argentina.
Algú no, ja t'ho dic jo.
Els 8 del Barça cap a casa aviat.
Perquè dones per fet que guanya Argentina.
Home, això és donar molt per suposat, Correas?
Ser.
Vaja, jo el que vull...
Estic veient molt bé, a més.
Jo per Itàlia volia 50-50.
Jo crec... Jo fins i tot diria que per mi és favorit a Espanya. Ja sé que Messi està com està, però... Bé, és igual, ja hi arribarem. És una hipòtesi o no d'això. El Ferran no veu gaire probable que avui Espanya s'equivoqui. Estem d'acord, eh?
Sí, és cert que aquest partit era, abans que comencés el Mundial, te'l posaves d'aquests, no?, dels partits importants. I aquest és per veure'l. Un Espanya-Uruguai t'esperaves un gran partit. Veurem si ho és, eh? Però, clar, amb tot el que està passant a Uruguai i el que hem vist de com ha jugat fins ara, home, seria una sorpresa que Espanya no guanyés. No s'ha d'oblidar tampoc el caràcter de competitiu que tenen els uruguaians, i això és veritat, que encara que no el joc no t'acompanyi o que ara no estiguin en un gran moment, doncs sempre a l'hora de competir ja sabem com són. Però vaja, Espanya va jugar, ja ha dit la Sònia que farà pocs canvis contra l'Aràbia Saudita, és veritat que es va notar bastant canvi quan van sortir els titulars o quan van fer després tot el canvi la segona part, però si juguen l'equip que va sortir amb Aràbia Saudita, vaja...
És que a més ara que ho dius, Laia, i que ho deia la Sònia abans, és que no cal fer canvis, perquè hi ha tants partits, tants dies entre un partit i un altre, que els jugadors acostumats a jugar cada 3 dies van sobrats. Vaja. Espanya em sembla que...
Sí, però pots acumular 8 partits de final, els que arriben a la final.
Sí, sí, però...
Sí, però Oyarzabal i Lamin... O sigui, Oyarzabal va descansar.
Oriol, Espanya, si queda primera, crec que juga divendres que ve.
Sí.
Clar... Vaja, jo no faria rotacions, perquè és que pot ser contraproduent si tu tens més o menys definit un 11, li treus ritme.
Alemanya, per exemple, ahir, que era primera del grup, va fer molt... Crec que va fer un parell de canvis, no va fer més.
Tu pots posar l'equip més o menys titular i després entrar en jugadors 1.040,
60...
El que va fer Aràbia, van descansar. Oyarzabal el va canviar, Lamine, Pedri, tots.
Bé, doncs veurem què dona de si aquest Espanya-Uruguai a partir de les 2 de la matinada a Guadalajara. El Ferran Correas ens anirà informant de què passa en l'Aràbia Saudita a Cap Verd. Sònia, a part d'això, bastant abans, a les 9 de fet, hi ha un partit de morbo i de nivell també, perquè s'enfronten Mbappé i Haaland.
Sí, el França-Noruega amb la primera posició del grup en joc, però ja vam sentir fa uns dies Haaland, que ell deia que no sabia què passaria en el partit d'avui, però que imaginava que guanyaria França i que fins i tot França podia el veia guanyant el Mundial. Que d'alguna manera se situava en un segon esglaó respecte a la selecció francesa i es treia la pressió d'aquest partit, però vaja, és un duel de golejadors, tots dos amb 4 gols de cadascun després de 2 partits, i un partit molt interessant, que aquest sí serà d'aquí a veure, 1 hora i 20 minuts mal comptats, que per cert ja estan obrint el Fan Festival aquí al Seguiran,
se sent
jo
més
crec
ambient,
el sentiu, bé, i
bé,
de fet se si els veieu
No, i ara per imatges he vist que tenies molta més gent darrere.
Sí, al darrere... Mira, espera't un moment. Vaig a fer...
Mira,
si podeu veure.
Sí, sí, sí.
Clar, ara aquí és on obriran les portes i entrarà, i aquí projectaran aquest França-Noruega. Imagino que la gent li queda una bona estona fins al partit d'Espanya.
Quin traveling ens acaba de fer la Sònia Germà. Vaja, està...
Bona cama, eh? Bona cama.
Sí, sí, sí. Té un futur a
TV3. Ara tinc un problema, que és que m'ha quedat inestable.
Quan ens fotin al carrer del Tot Costa, jo aniré a ICAT i la Sònia anirà d'operadora de càmera a TV3. O a l'Esport 3.
Bé, doncs això que us deia, que sí, que queda una bona estona, més a ple sol. Ara després, és que com que no està obert encara, no podia entrar, però us explicaré una mica, si tenim marge, com és per dins, però no fa pinta que hi hagin gaire ombres. Per tant, una bona estona aquí al sol per tots aquells que volen viure aquí avui l'Espanya-Uruguai.
Molt bé, doncs pendents a les 9 d'aquest França-Noruega, per cert, sense deixar-nos a la banqueta perquè ha hagut de viatjar a França, va morir la seva mare, i amb Tchouaméni tornant a l'11 francès, no va jugar l'últim partit, i a partir de les dues aquest Espanya-Uruguai. Ara firmem el primer partit de Saint-Saëns.
La firma.
Bé, tècnicament no serà el primer, però serà el primer potent. Ja tenim definit aquest Japó-Brasil a Saint-Saëns de final. Natàlia Arroyo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Molt bé, amb ganes d'anar liquidant la fase de grups, eh?
Sí, crec que en això estem tots bastant d'acord. I el primer pas, o un dels primers passos de Saint-Saëns, ja quan comenci el Mundial com a tal, serà aquest Brasil-Japó, dilluns a les 7. Tu que has anat veient i has seguit els japonesos, els dones moltes opcions de complicar la vida o fins i tot de sorprendre aquest Brasil d'Ancelotti?
Clar, moltes sona molt potent. Jo crec que s'han guanyat el crèdit de ser una opció forta. Evidentment, aquí està els partits que ha jugat, sobreposant-se al domini de Països Baixos en el debut, i ha anat creixent el torneig. Brasil és cert que ha resolt els seus partits un cop empata en el debut, patint, especialment la primera mitja hora davant del Marroc. Després sí que torna a ser aquell equip sòlid que esperàvem d'Ancelotti. Potser el que menys m'està agradant, però després segurament ho desenvolupem, és aquest punt de no voler jugar el paper de no soc gens favorita, vaig de petitet aquí, vaig a l'ombra i a veure si sorprenc el Brasil. S'estan canviant una mica el discurs i estan fent-se valer i fent una mica el discurs de que es veuen capacitats. És cert que futbolísticament jo els hi veig opcions, sobretot perquè hi ha molts perfils de partit que li poden anar bé. El Japó m'està semblant una de les seleccions més completes, a vegades molt, molt, molt pragmàtica, però quan es posa a jugar està sent divertida.
Són pragmàtics, però juguen bé a futbol. Per exemple, el gol d'aquesta matinada contra Suècia és una combinació rapidíssima dels tres davanters que a mi m'ha encantat. Sí. Com ho han resolt, tenint en compte que parlem de jugadors que per la gran majoria del públic en són desconeguts. Vull dir que no parlem de que s'hagin associat Messi i Iniesta, sinó que parlem de Ueda, i ara m'hauries de recordar els altres davanters. Vull dir que tenen, hi ha més futbol que nom, per dir-ho així.
Sí, jo tampoc, vull dir, estic descobrint-los, entre cometes, però cert que mires a priori i no estan jugant a la Lliga Domèstica, vull dir que estan bons equips.
Sí, sí, la majoria estan a Europa.
Migcampistes
sí, sí.
A Lliga Anglesa, jugadors a Alemanya, jugadors importants als seus equips, a l'Eintracht, al Bayern, vull dir que al final crec que és una selecció molt sòlida. I el que deies, aquest pragmatisme és una cosa que li ha afegit al seu futbol, gairebé sempre, ja ha passat també amb la selecció femenina. Al Japó s'havia fet un nom al món, al panorama mundial, des de la proposta més combinativa, des d'aquesta còpia de anem a jugar a joc posicional, anem a fer el que fa Espanya o anem a fer el que fa el Barça o anem a jugar a dominar molt, molt. I eren equips de molta possessió, de molt d'atac, i sempre pecaven de no verticalitat, de perfils físics tovets, no? De no guanyar duels, de no estar preparats per les grans batalles físiques. Ha canviat radicalment l'estil, ara defensa molt, molt bé, són superintensos i generen unes taranyines defensives que es fan difícils, i així és com una mica va desesperar els Països Baixos. I el que em va deixar el primer partit una mica és que quan combinaven eren espectaculars, vull dir, el gol que veiem, canvi de joc, acumulant jugadors a la dreta i acabant de fer aquestes combinacions amb el punta caient a banda, el de banda combinant, i al final de cop i volta gires i pam, pam, no te n'adones i s'ha colat. Aquesta foto la fa poques vegades, però amb molta, molta eficiència. I així és com sorprèn a Suècia, així és com va anar estuvant el partit amb Tunísia, i crec que al final és una mica el partit que em puc imaginar contra el Brasil. A priori, donar-li la pilota a l'equip d'Ancelotti, a veure què en pots fer. Molt, molt, molt ordenats, línia de 5, però superdinàmics. T'ho feu aquí, t'ho feu allà. No crec que Vinícius tingui moltes, moltes superioritats. I a partir d'aquí, quan la roben super verticals i quan es posen a jugar, si Ancelotti li cedeix una mica la iniciativa per no generar el monòleg que no li convindria, crec que el Japó té molt bon joc, té l'herència posicional que ha anat fent els últims anys i té aquest vertigen. A mi ja et dic que és una de les seleccions que crec que està buscant el que ara mateix segurament és el futbol. Anem a defensar molt bé i quan ataquem el més vertical que es pugui.
Ara et pregunto pel Brasil, que t'està semblant aquest Brasil d'Ancelotti, però faig un parèntesi, em crida l'atenció el Ferran Correa sobre l'alineació ja oficial de Noruega, on no hi és Haaland. Sònia, no constava cap problema físic del davanter noruec?
Doncs no, mira, m'agafeu que precisament estic utilitzant el telèfon mòbil per les imatges, però no em constava que Haaland s'hagués de perdre aquest partit.
No hi és Haaland, i és que els 11 són 11 suplents.
Sí, són suplents.
No és que hi hagi dos o tres canvis, són 11 suplents.
Jugava amb els suplents.
Jo l'única explicació que hi trobo és precisament el que comentàveu abans, que Noruega ja està classificada i que sentint Haaland donàvem per fet que França guanyarà aquest partit, però no hi ha tant necessitat de descans, no? És estrany, realment.
No, potser és que... Vaja, ara ja estic anant molt enllà. Potser han mirat els camins i consideren que 6 segons...
O bé ja sabés, s'ha accionat, ha dit el meu Noruega no torna al Mundial fins aquí no sé quants anys i li dona una oportunitat i un premi a tots els suplents.
També és veritat que ells afronten aquest Mundial com una experiència única i que aquest és l'únic partit on pots donar descans a futbolistes i on pots donar oportunitats.
A veure, no he tingut temps de revisar més, però això és el grup I, el segon del grup I juga contra Costa d'Ivori. A veure, que no ho hagi mirat malament, eh? No.
Pot ser, em sona que sí.
Bé, no sé.
Jo veig més l'explicació que hi donava l'Oriol que la de voler ser segon, perquè pots jugar amb els teus titulars i acabar sent segon i fer canvis a la segona part, fins i tot.
És veritat.
És a dir, que veig més que sigui una oportunitat per tots aquells que, si, d'altra manera, si no, no podran participar en aquest Mundial.
Sí, el que és veritat... Clar, en el cas concret de Haaland, que el tens amb 4 gols i que segurament no tindrà una vida molt llarga en el torneig, li treus un partit per poder sumar gols. Però vaja, m'imagino que deu estar...
Bé, potser mereix a la segona part,
sí,
no?
Sí, és veritat, és veritat. Bé, en tot cas, com a mínim el morbo inicial, perquè Mbappé sí que juga, és el duel de nous. De moment l'haurem d'esperar. Torno amb la...
Deixa dir del Japó. El darrer Mundial van guanyar Espanya i van guanyar Alemanya a la fase de grups.
Espanya la van guanyar o van empatar?
Van guanyar l'últim partit.
És aquella famosa pilota que van estar 28 minuts mirant si havia sortit per la línia de fons. Jo és que això me'n recordo com si fos ara. Te'n recordes? Sí, un dels gols de Japó era una centrada que havia passat la línia, però no hi havia manera ni humana ni tecnològica de definir si era dins o fora.
Sí, que va ser l'última jornada, l'últim partit del grup.
Sí, Espanya ja estava classificada.
I van palmar contra Croàcia els penals. Vull dir que van fer un Mundial van guanyar partits com el que s'enfrontaran a Brasil el proper.
Precisament pel Brasil et vull preguntar, Natàlia. Bé, de moment ha anat fent, jo diria que l'empat contra el Marroc de la primera jornada tampoc és un cap cataclisme, tenint en compte el nivell del Marroc. T'ha convençut el que has vist de moment?
Coincideixo amb el que dius, el primer partit crec que és és un partit on no és una sorpresa que el Marroc sigui creatiu, dinàmic, et faci patir, és una estrena al Mundial, l'equip encara s'ha de fer una mica, Ancelotti, però després ha tirat també d'eficiència i crec que està fent el que s'espera d'ells, no? Una mica els que esteu més ficats, els especialistes, tampoc la ficàveu claríssimament entre les favorites. Al final el Brasil ha d'estar sempre el grup fort per la història i pel crèdit que li donem a un entrenador tan bo en tornejos d'aquest tipus, encara que sigui, digue-li tornejos d'aquest tipus, si copiem Mundial amb Champions. Crec que està creixent en el torneig, està intentant tenir estructura i després té individualitats. I aquest és una mica el partit que m'espero també amb el Japó. Sí, accepto el domini, però tampoc m'enredaré. Intentaré tenir aquí i allà avantatges. No crec que sigui fàcil trobar-les, però aquí el gran què és... crec que serà molt d'entrenador aquest partit, tinc la sensació, i se'ns està vestint de molt estratega l'entrenador japonès, però clar, Ancelotti tampoc és nou,
sí,
en el panorama.
No,
llavors,
no va curt d'experiència.
No crec que ens imaginem això, un Japó doncs, dient, mira, pues, jugo una miqueta un paper de, a veure quin partit, et dono la pilota com a trampa, intento sorprendre't en transicions i de tant en tant amb accions ràpides, però no crec que el Brasil accepti aquest guió totalment, justament per Ancelotti. A mi no m'està entusiasmant, però està resolent el que ha de resoldre i estarà plenament preparat, rodant una mica jugador, salvant el soroll mediàtic, donant-li un momentet a Neymar. Crec que Ancelotti està fent d'Ancelotti i això és el que és important a una selecció tan mediàtica i amb tant de pes i pressió com el Brasil.
També et dic que els brasilers que no s'estan per brocs no crec que acceptin amb tanta naturalitat com ho acceptava el Madrid, que al Brasil se li acudís donar-li la pilota al Japó i esperar al darrere, sobretot si perden. Si guanyen segurament hi haurà menys crítiques, però vaja, suposo
clar,
que Ancelotti sí, amb l'experiència que té...
Aquí es tracta de passar, no? Es tracta de passar.
Sí.
No sé si...
Ja, però que el Brasil, fins i tot guanyant segons com reps, vull dir que bé, Ancelotti...
Sí, no, això està clar, és el que dèiem del primer partit, vull dir, al final el primer partit el resols, que segurament pues, el perillós per tothom perquè és el primer i perquè era un dels forts del grup, i segurament hi ha hagut una miqueta de soroll al voltant. Torno al mateix. Jo crec que no serà claríssimament dominador, però bueno, en el referent que tenim del 3-2 que s'endua en un dels amistosos fa uns mesos, crec que el que li passa al Brasil és que es relaxa. Vull dir, encarrila el partit de la primera meitat, 2-0, es relaxa i això sí que ho tenen els japonesos. Resiliència a tope i anar fent. I a partir d'aquí t'esquerden una miqueta i aquesta és una mica la gran pregunta. Com de sòlida és la selecció? És a dir, ho ha resolt contra Escòcia, contra Haití, vale. Era un partit realment de gran test o està encara a mig fer l'equip d'Ancelotti? Llavors, en aquell duel... Crec que encara li faltava segell, encara estava aterrant l'ex tècnic del Madrid, però bueno, al final hi ha molts moments on la pressió pot jugar en contra del Brasil perquè el pes de passar no està a l'esquena del Japó i crec que estan sent llestos, no volen posar-se el cartell de favorit, però tampoc volen anar de petitons aquí i d'anar demanant perdó. Vull dir, es veuen preparats i certament futbolísticament em sembla que tenen eines per generar un partit trabat de sorra, no? De mastegar sorra pel Brasil i de no deixar els jugadors de més qualitat individual gaudir de temps i espai. I crec que això el Japó és qui millor ho està fent.
Serà dilluns a les 7, Brasil-Japó. Avui l'hem analitzat amb la Natàlia Arroyo. Gràcies, Natàlia.
Vinga, una abraçada.
Per tancar el bloc mundialista, Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui preguntàvem a la nostra audiència quina selecció us ha agradat més en aquesta primera fase de Mundial que és a punt d'acabar.
Bé, doncs poques sorpreses, eh? Mira, el Jordi Durant diu, amb aquests horaris no ho puc valorar, he vist pocs partits. Per impressions i vídeos resums, aposto per Països Baixos o Japó. La sorpresa fins ara, Cap Verd, guanyarà França o Espanya. El Damià diu, no m'ha enlluernat cap selecció, sincerament. Per ara l'únic que m'ha enlluernat ha sigut Messi. Crec que el campió sortirà de França, Portugal o Anglaterra si Kane s'entona. Espanya no crec que tingui prou nivell i Argentina depèn d'un Messi excepcional en els 8 partits. L'Alfonso diu, Argentina des de l'inici, Brasil perquè a mesura que avança el torneig va creixent com a equip. El Pere ens diu França i Alemanya, i a Instagram, per exemple, el Marc ens diu que Cap Verd ha donat una lliçó de lluita, o la Cèlia diu Espanya i Argentina, tot i que fins ara no s'han vist gaire partits interessants amb duels importants.
Molt bé, doncs aquesta és l'opinió de la nostra audiència. Gràcies, Sònia, fins ara.
Fins ara.
Farem una pausa, però ja sabeu que divendres ve amb entrepà de tutopistes.
La tutoria, pista número 2.
Ha guanyat 2 mundials, un dels quals a casa. Qui és?
Parlem d'algú que ha guanyat 2 mundials, un a casa, i que encara és un dels màxims golejadors del seu país. Uns instants per la reflexió. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Anys i anys!
Ho veus?
Okay.
L'anys i anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bons!
Silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí, no diré res. Em quedo aquí.
La tutoria, pista número 3.
Ha jugat en 2 clubs de la mateixa ciutat. Qui és?
Ha jugat en 2 clubs de la mateixa ciutat, ha guanyat 2 mundials, una casa, i encara és un dels màxims golejadors del seu país. No? No? Vinga, ara de seguida la quarta autopista. Abans, escoltem l'uruguaixo Caçador. Jo vull estar amb la meva gent. Si estic amb els de sempre, el cor s'apura per moments. I és que, precisament a tomb d'aquest Espanya-Uruguai d'avui, el Ferran Martínez, el company de Mundo Deportivo i col·laborador habitual del Tot Costa, ha fet una entrevista, Laia, a Luis Suárez, que fa tant temps que no l'escoltem en una entrevista nostrada, que sempre és interessant.
Sí, és interessant i sobretot ha parlat de nous, de diferents davanters. Ell, que és un dels millors davanters que ha tingut el Barça els últims anys, d'entrada ha parlat del seu gran amic Leo Messi. Diu que no el sorprèn el Mundial que està fent Messi, perquè entrena cada dia amb ell a Inter Miami, que veu la gana que té i l'autoexigència, i que el que el sorprenia més és que la gent pensés que Messi no podria rendir en aquest Mundial.
Yo llevo tiempo con él entrenando acá y sé la preparación que él tenía para él este Mundial, que mucha gente especulaba, pensaba de que no, ya está grande o ya va... No, y él sigue teniendo esa voracidad de querer seguir siendo el mejor, de querer seguir compitiendo. Él no necesita andar corriendo todo el partido, sino que... Pero hoy el día del fútbol se basa todo en correr, en los datos de quién corre más, quién corrió, que la cancha, que no sé qué. Y hay a veces que juega mal la cabeza, juega mil veces más rápido que el que corre rápido.
En el cas de Messi és evident que és així. En el cas de Suárez ja no. Ja les cames no el porten. I per això no és en aquest Mundial, tot i que és futbolista en actiu, per això i perquè va tenir també en el seu moment un petit Cristo o un